Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui dia el reciclatge és una pràctica crucial per a protegir el nostre planeta i garantir un futur sostenible per a les generacions futures. El reciclatge disminueix la quantitat d'escombraries que es depositen als abocadors i fomenta la reutilització de materials, la qual cosa disminueix la demanda per obtenir nous recursos naturals. El reciclatge no sols contribueix a la protecció del medi ambient, sinó que també té importants avantatges econòmics i socials. El reciclatge ha impulsat la economia local i també ha provocat el creixement de l'ocupació a moltes nacions. A més, en minimitzar la quantitat de residus abocats en abocadors, s'evita la contaminació del sol i també de l'aigua, la qual cosa pot millorar el nivell de vida de les comunitats més pròximes. Reduir el nostre impacte ambiental i aconseguir un futur més sostenible depenen del reciclatge. Tots hem de fer la nostra part com a ciutadans responsables i reciclar tant com puguem a les nostres comunitats. Recorda que el planeta no té pla B. Benvinguts a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, que segur que teniu ganes de saber quin temps farà les properes hores, el cap de setmana. Atenció, perquè l'estabilitat atmosfèrica anirà a més, igual que les temperatures, sense repetir la calorada de la primera meitat de la setmana. De ruixats n'apareixeran pocs i molt localitzats al Pirineu aquest dissabte. Divendres, hora conflictiva, segurament a les carreteres, moltes sortides de gent de la feina que marxen cap al seu destí de cap de setmana. Com estarà la situació i algun tipus d'incidència? Ens ho explica l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Complicacions avui, aquesta tarda, a l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès per un camió avariat que s'ha incendiat. Estan els bombers treballant en aquest punt, en aquesta zona. De moment, però, l'autopista en aquest punt a Vilafranca tallada en els dos sentits de la marxa. Primer s'ha tallat al sentit sud, posteriorment al sentit nord. En sentit sud és on s'acumulen més cues, pràcticament ara uns 12 quilòmetres entre Sant Sadurní i Vilafranca, sentit Tarragona, uns altres 5-6 quilòmetres sentit nord entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès. També la Nacional 340, que discorre més o menys paral·lel en aquest tram, va força, força plena, sobretot el tram entre Vilafranca i Sant Pere Molanta. Una opció com a alternativa podria ser l'autovia 2 venint de Lleida o anant cap a Lleida, o també pel que fa a la zona litoral, la C32, en via de peatge, o la C31. En tot cas, és la principal incidència ara mateix a la xarxa viària, i bé, és cert que tenim el cinturó de litoral també força aturat avui entre Cornellà i Sant Joan d'Espí per un accident que hi ha hagut en sentit Martorell, i també la Pota Nord amb moltes cues entre Badalona i el Nus de la Trinitat. És tot, bona tarda.
Gràcies per la informació i, sobretot, precaució a les carreteres. 7 de la tarda i 3 minuts, l'interna de COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment us parlarem del que es coneix com la Catalunya buida. Ja comencen a haver-hi pobles, sobretot a la comarca del Tarragonès, on hi ha molts pobles que estan quedant buits. S'ha reduït el seu veïnat. D'això en parlarem avui amb en Sergi Tor i també amb l'economista Ramon Morell per saber quines afectacions pot tenir econòmicament això per Catalunya.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
En Hipoyagán, los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres cambiar el colchón? Busques lo que busques, lo encontrarás. Colchón de matrimonio modelo Excel en gran calidad y ideal para tu descanso, 189 euros. Gran cantidad de modelos y complementos. Almohadas, sábanas, somiers, precios únicos y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Busques lo que busques. Sofás, dormitorios, comedores, textil hogar, colchones, lámparas y hipoyagán.com.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Cataluña y Andorra.
Catalunya i Andorra us estem parlant de les xifres de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, que situen a tres comarques tarragonines, Terra Alta, Priorat i Ribera d'Ebre, amb més retrocés demogràfic en els darrers 5 anys. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
La fotografia d'aquestes tres comarques tarragonines dibuixa a la perfecció, Sergi, el risc real d'alguns pobles que poden fins i tot desaparèixer.
Sí, fins i tot a 11 hores d'ara a Catalunya hi ha 300 pobles abandonats i 350 nuclis en menys de 10 habitants. La situació és molt més complicada i s'amplia a zones de Tarragona i Lleida que pateixen problemes demogràfics i per aquest motiu s'han adherit a eines de desenvolupament rural més de 500 municipis de menys de 2.000 persones. Primer és la desaparició del col·legi, posteriorment la botiga de queviures, després el banc i s'acaba amb el bar. Pràcticament doncs és una fotografia similar que diu i als pobles sense activitat i amb molts problemes. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hi ha estat el demògraf Nicolás Orcajo, el qual considera que les àrees més allunyades dels nuclis més poblats són les que estan més amenaçades.
Però hi ha àrees que són àrees aïllades on és difícil que aquestes poblacions puguin mantenir una població durant tot l'any. Ara bé, la dinàmica econòmica de moltes àrees que tenen poca població és bona, però no podem garantir demogràficament la seva, dirien, perdurabilitat. Hi ha problemes de substitució, dirien, de les explotacions agràries.
I saps allò que es deia, Montse, durant la pandèmia de que el del treball faria augmentar la població rural?
Sí, me'n recordo.
Que es va dir molt. Res de res de res. Ara que s'ha tornat a la normalitat, no hi ha hagut, doncs, aquest anunci. Nicolás Orcajo ens ho ha confirmat.
El famós aquest de renaixement rural vinculat a la pandèmia, això s'ha acabat. Això ja és un tema mort, perquè això va durar el que va durar la pandèmia. Això ja no, això que alguns esperaven que diríem, una nova visió, no. Això ja s'ha acabat.
Això s'ha acabat, s'ha tornat a la normalitat i pràcticament no hi ha hagut cap mena d'increment. Ja es parla de la Catalunya buida, especialment a 500 municipis adherits a eines de desenvolupament en rural. El seu portaveu és l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert. Montgai és una població lleidatana de 440 habitants, ubicada a la comarca de la Noguera, molt pròxima a la capital de comarca, Balaguer, i també en proximitat a una ciutat important com és Agramunt. Jaume Gilabert, a l'informatiu migdia de COPE Catalunya, ens ha reconegut la pèrdua de la població de la seva localitat.
Molt. Nosaltres tenim pèrdues d'un 10 els últims 10 anys i si ens remuntem 20 anys enrere pot ser quasi bé d'un 20% de població. Montgai a primers del segle XX, és a dir, ara farà 100 anys aproximadament, tenia uns 1.200 habitants i ara som 440 com OBDs. Per tant, podem dir que hem perdut dos terços de la població que hi havia fa 100 anys.
és una radiografia de més de 500 localitats de Catalunya, especialment, com dèiem anteriorment, Tarragona, Lleida i la Catalunya Central. Gilabert explicava les causes.
Bueno, Montgai no és una excepció. És dir, el món rural, tots els municipis rurals, aquests pobles de la Catalunya interior, no sol de Lleida, sinó de comarques del Pirineu, també de l'Ebre i de la Catalunya Central, tots han perdut població motivat per l'impuls industrial és a dir, el desenvolupament industrial del segle XX fa que fins a mitjans del segle XX els pobles fins als anys 40 aguantin relativament, però a partir d'aquí se produeix un èxode cap a les àrees metropolitanes i també cap a les capitals de comarca.
Una expansió industrial que no arriba als municipis i que els condena únicament dues activitats, l'activitat ramadera o agrícola, que va a la baixa, o bé l'activitat del turisme rural, que ja en augment. Però és suficient el turisme rural per evitar que un poble acabi, en aquest cas, amb una anècdota i únicament sigui turístic, o veritablement pot tenir una potencialitat econòmica per sobreviure?
Doncs li traslladem aquestes preguntes a l'economista Ramon Morell, professor universitari i coneixedor també de la realitat econòmica del seu entorn. Senyor Morell, què tal? Bona tarda, professor.
Bona tarda, com esteu? Ex-professor.
Ex-professor. Bueno,
estic jubilat, ja sé.
Un mai deixa la seva feina, eh?
Mai. Però bueno, ja em vaig jubilar. Bueno, el que passa que recordo, doncs, amb molt carinyo la universitat, però ja no puc fer classe, ja he passat de l'edat.
Senyor Morell, expliqui'm una mica de tot el que ha escoltat, què té a dir a la part econòmica, què passa amb aquesta fotografia d'aquestes comarques tarragonines que dibuixen, crec, a la perfecció el risc real d'alguns pobles que poden desaparèixer, no?, allò de la Catalunya buida.
Sí, bueno, a Catalunya tenim aquest problema, no?, que no és d'ara, que és des de sempre, pràcticament, no? Tenim una demografia molt desigual, molt. Per exemple, l'àrea metropolitana pràcticament hi ha com a vora, no són 6 milions d'habitants, però 5 i pico sí, no? Clar, 5 i pico d'habitants en un país com Catalunya, que som 7 milions i mig, 7 milions 700 aproximadament, vol dir que quasi el 70 i pico, 80% de la població està a l'àrea metropolitana. Això què significa? Doncs que el mercat concentre. És a dir, si no regulem una mica moltes coses i deixem estar que el mercat digui, doncs la concentració, el capital, bueno, li suposa uns grans beneficis. Uh-huh. I per tant això s'ha de regular o s'ha de controlar. Com? De moltes maneres. Jo en tinc una que fa molts anys que predico i no es tira endavant.
Expliqui-me-la.
Sí, mireu, tothom parla de política territorial, no? O tothom parla d'equilibri territorial, no? Tots els polítics parlen d'equilibri territorial,
sí.
I no fan el més fonamental, que és que si volen realment equilibri territorial, que si volen aplicar una bona política territorial, el primer que han de fer és defensar els municipis petits. És el primer que han de fer. És a dir, el municipi petit, a la Catalunya central, a la Catalunya de muntanya, a la Catalunya de premuntanya, hi ha molts espais territorials de Tarragona i Lleida, i a la Catalunya central també, però no tant, aquests municipis petits estan creant i estan generant i mantenen una cohesió territorial que Catalunya necessita. Per tant, si no mantenim aquests municipis petits, Catalunya pot ser realment un desastre. I per tant, l'equilibri territorial comença per aquí, per defensar els municipis petits. I com? Bueno, jo et parlo d'una cosa que no es fa i que s'hauria de fer. Com? Dotant-los de més capacitat econòmica als ajuntaments. Més que parlar de desgravacions fiscals, bonificacions fiscals, no. Dona recursos als ajuntaments. Mireu, resulta que els ajuntaments grans, Barcelona, Madrid, no?, tenen un fort de cooperació local específic.
Mm.
Jo no el discuteixo, eh? Jo no el discuteixo perquè, naturalment, discutir doncs, el pes que té Barcelona a Catalunya és indiscutible i, per tant, l'hem de mantenir. Però també Catalunya necessita els municipis petits. I d'aquesta via del fons de cooperació local jo crearia, no?, una renda mínima municipal per tots els municipis fins a 2.000 habitants. Així de clar. I pot ser 150.000 euros, i poden ser 200.000 euros, no ho sé. Crear un fons de cooperació local. Per què? Perquè els municipis petits és molt difícil fer política fiscal.
Senyor Morell, economista, i per mi, continuarà vostè sent professor, encara que no estigui exercint. Ha estat un plaer conèixer'l i escoltar aquestes coses que ens ha dit, que té vostè tota la raó. Ramon, gràcies. Fins la propera.
A vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
I d'aquí un moment canviem totalment de tema. Abans de la pandèmia de la Covid, recordareu que professionals de la salut ja alertaven que l'obesitat seria l'epidèmia del segle XXI. Doncs avui, dos anys després de l'aparició del virus, l'obesitat s'ha convertit en una pandèmia silenciosa. T'ho expliquem amb la Yolanda Bernal i el Robert Durán, que és membre del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes a Catalunya.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El 17% dels catalans pateixen obesitat, una xifra que no ha parat de créixer en els darrers anys. Els professionals sanitaris parlen de l'obesitat com l'epidèmia del segle XXI i preocupa especialment la incidència en la població infantil. 4 de cada 10 menors tenen obesitat. Sobre aquesta malaltia encara hi ha molts prejudicis. Hi ha moltes persones que creuen que si algú és obès és perquè vol. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, mira, l'Abel Marín té 49 anys i pateix obesitat, pesa 143 quilos i des dels 14 anys que té sobrepès. Als 14 anys ja pesava 100 quilos. Com tu deies, ell es queixa de les mirades que rep quan passeja pel carrer, de persones que deuen pensar que si pesa més de 100 quilos serà perquè menja molt i no se sap controlar. Però la realitat és que l'obesitat és una malaltia en la que influeixen molts factors, de vegades incontrolables. L'Abel reconeix que la pressió social que tenim no ajuda.
Els cànons de les persones i està tothom tan perfecte i bueno, pues tot el tema publicitari i tot això pues no ajuda gaire, però bueno, la veritat és que el problema sobretot és molt més injust amb les dones que amb els homes. Per desgràcia, les dones pateixen molt més aquest assedi, no?, i aquest menyspreu, no?, fins i tot amb temes pues, d'ofertes de treball.
L'Abel necessita una reducció d'estómac, això és el que li han recomanat els metges. El procés el va començar el 2020, però va arribar la pandèmia i tot es va ajornar. Confia en que, com a molt tard, el mes de juny es pugui operar i pugui començar una nova vida.
No és un tema greu d'un dia per un altre, i llavors, pues, aquest tipus d'operació pues, has anat traslladant, evidentment deixant espai pues, a altres operacions més urgents, no?, i bueno, pues ara, pues després dels 2 anys i pico, pràcticament, pues ara estic ja en procés definitiu i esperem que durant aquest mes de maig, juny, pues tingui ja l'operació realitzada.
L'obesitat és una malaltia, com dèiem, en la que influeixen molts factors, però com s'explica, Yolanda, l'augment de casos en els darrers anys? Què diuen els experts?
Doncs mira, que té molt a veure el ritme de vida que portem, el sedentarisme, l'alimentació poc saludable. Hi ha també factors genètics, hormonals o malalties cròniques que poden facilitar l'obesitat. Però hi ha un altre element que té a veure amb les condicions econòmiques. Han pujat, evidentment, els preus de tot, la cistella de la compra és prohibitiva i no tothom es pot permetre doncs, comprar aliments saludables que acostumen a ser més cars. Albert Goday és investigador de risc cardiovascular i nutrició.
durant la nostra evolució com a espècie hem après a intentar estalviar el màxim d'energia i acumular el màxim d'energia quan aquest accés al menjar era discontinu. I actualment estem en un ambient clarament obesogènic. Tot ens incita a que guanyem pes.
I la previsió de cara al futur doncs, no és massa optimista. Hi ha estudis que apunten a que el 80% d'homes i el 55% de dones a Espanya patiran obesitat l'any 2030. Els experts avisen, si hi ha més obesitat, hi haurà també més malalties associades, hipertensió, diabetis de tipus 2 i alguns tipus de càncer.
Robert Duran, del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Robert Duran, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Després d'escoltar aquestes dades, què podem dir de la obesitat mòrbida que està creixent a Catalunya?
Doncs està creixent a Catalunya i està creixent pràcticament a tot el món desenvolupat. O sigui, és una pandèmia que tenim actualment, que està reconeguda, i que jo crec que és el gran problema de la societat actual a la que vivim. Llavors, s'hi ha de ficar mesura, hi hem d'estar tots a damunt i ho hem d'intentar solucionar, perquè això... L'obesitat és un problema, però els problemes que porta l'obesitat són molts més i poden ser molt greus. Llavors, sí, està mal ser i hem de fer entre tots pues, un pas per intentar erradicar-la, si poguéssim, sí.
Quina és la millor o quina seria la millor manera per combatre l'obesitat? Des d'on hauríem de començar? Des de l'escola, des de ben petits?
Sí, des de tots els punts, sobretot educació. Educació és fonamental. Fa anys d'educació alimentària pràcticament ni se'n parlava, ni es coneixia. Ara sí que l'escola es comença a introduir, però és molt poca cosa encara. Llavors necessitem que aquesta educació, que com més aviat se faci d'edat, doncs l'element de l'escola és molt millor, perquè el que dic sempre, si tenim nens sants, tindrem adults sants. Llavors l'educació és part fonamental. Hem d'educar els adults també, perquè els adults al final som els que influïm amb els nens. Però començant a l'escola, si poguéssim pues, tindre una educació alimentària, així com se fan moltes matèries, jo sempre he recomanat, ostres, s'hauria de fer alguna matèria en tema d'alimentació, que és molt important. S'estan fent pinzellades, però jo crec que no és suficient. Llavors hem de començar a incidir pues, amb aquests nens, amb aquests joves, que són realment els que després podran canviar el futur, pues, començar a incidir una mica amb els hàbits correctes, amb que sàpiguin el que és bo i el que no. Que sàpiguin ells mateixos mirar quins aliments no són bons. Saber llegir etiquetes, saber una mica raonar el per què sí i el per què no d'aquests aliments. Uh-huh. Llavors això crec que és fonamental que a les escoles es comenci a fer un pla una mica més extens del que ara. I després amb els adults, evidentment, doncs hem de fer molta nutrició comunitària, hem d'explicar molt bé les coses, ens hem de fer pesats, que sembli de vegades, ostres, és que això ja ho heu dit, sí, però necessitem que ho feu també. Llavors, tota aquesta educació és fonamental, sí, sí.
Segurament, Robert, si sortim al carrer i li preguntem a 10 persones si en algun moment de la seva vida han fet dietes, estic convençuda que quasi bé 8 d'aquestes 10 persones ens diria que sí. I a més ho han fet de manera totalment autodidacta, no?, sense el consell de ningú. Això comporta uns perills.
Sí, clar, evidentment, l'alimentació és el que nosaltres ingerim. Per tant, la gasolina del nostre cos és el que mengem. Si mengem malament, el cos funcionarà malament. Què passa? Que moltes vegades, quan ens ho volem fer nosaltres pel nostre compte, com que ens pensem que ja en sabem, doncs fem coses molt errònies, molt perjudicials pel nostre cos. Si aquests errors els mantenim un temps suficientment llarg, doncs poden donar problemes de salut greus, eh? Hi ha gent que es trau els hidrats perquè resulta que he sentit que si me trac els hidrats baixaré més de pes, hi ha gent que fa el dejuni sense saber ni com s'ha de fer, hi ha moltes bogeries d'aquestes que cada temporada són una moda. Ara, per exemple, és el dejuni, fa uns anys era la dieta de proteica, fa uns anys era la paleolítica, hi ha moltes, i més que en sortiran. No, això no ho podem fer, no podem jugar amb la salut d'aquesta manera. Ens hem de deixar, si volem baixar de pes, pues, aconsellar per un professional i saber molt bé quines pautes hem de portar. Llavors, ens hi juguem la salut i és molt important.
Hi ha molta gent, Robert, que després de fer 20.000 dietes decideixen anar directament a la cirurgia. És una solució real fer-se la cirurgia per l'obesitat mòrbida, per exemple?
Ostres, clar, a veure, si estem parlant d'obesitat mòrbida, que abans hi ha hagut algun plantejament dietètic i que aquesta cirurgia va acompanyada d'un plantejament dietètic posterior, doncs mira, es pot arribar a fer. Que una persona amb sobrepès o amb una obesitat lleu se plantegi per la cirurgia, no. O sigui, això ha de ser l'última opció i la més extrema. Pensa que quan fem una cirurgia al cos no és una cirurgia menor, eh? Vull dir, quan fem aquestes operacions són operacions importants, operacions fortes, que després porten una sèrie també de problemes. La gent se pensa que és operar-se i al cap de 6 mesos ja hauré baixat tants quilos i estarà la mar de bé. Però no, si es fan operacions, per exemple, de reduccions d'estómac, després d'aquesta operació hi ha uns perills, uns problemes. Vull dir, tu estaràs un temps que no podrem menjar sòlids, que potser el que menjarem vomitarem. Ostres, això és, pel cos és greu. Si fem liposuccions, etcètera, doncs penseu que el cos estem robant d'un dia per l'altre una cosa que ell tenia dins magatzemada. Per clar. Tant, també hi ha aquí com un rebot del propi cos. Llavors, jo això sempre ho aconsellaria, o ho desaconsellaria, però si ho hem d'aconsellar sempre seria l'última opció. Un cop han provat totes les altres, o un cop veiem que aquesta obesitat d'aquesta persona ve potser per unes causes que no són totalment alimentàries, perquè causes en tema obesitat sempre pensen en l'alimentació, però n'hi ha moltes de causes. Uh-huh. Per exemple, la genètica pot ser una causa, la manca d'activitat física també pot ser un factor que sumi, situacions de la vida, de vegades pues, tenim malalties que ens prenen medicaments i aquests medicaments també ens poden augmentar el pes. Vull dir, al final no és sempre relacionar obesitat amb alimentació, tot i que és una de les parts importants, però sí que el primer que hem de fer és amb una persona d'aquestes amb sobrepes o obesitat és mirar a veure com t'estàs alimentant, quines pautes tens ara i a veure quines podem corregir. Intentem corregir-les. Uh-huh. I segurament, com que alguna podrem corregir, el pes a poc a poc també se n'anirà disminuint.
Abans...
Si veiem que tot això ho fem i no va bé, doncs, bueno, ja veurem si hi ha altres opcions com la cirurgia, però seria l'última.
Robert, abans deia jo que els nens que mengen al col·le tenen menys problemes d'augment de pes que els que dinen a casa. Diuen, i he llegit alguns experts que diuen que a les cases es menja malament. Això és cert?
Home, depèn de les cases. A casa meva jo crec que mengem bé. Però clar, tu pensa que els menús escolars són menús que estan fets per un dietista nutricionista i que a l'escola hi ha allò i prou. No hi ha la nevera al costat ni l'armari al costat perquè després de dinar puguem agafar la galeta o les natilles o no sé què.
La maionesa, clar.
Exacte. Els menús de les coses són menús tancats. Per tant, aquella menjada, teòricament, està dintre d'uns barems saludables. A partir d'aquí, pot haver nens que mengin a l'escola i després d'arribar a casa mengin malament i l'obesitat també hi sigui, eh? Però com a mínim la menjada principal del dia la tenim una mica salvada. Tot i que a vegades hi ha menús d'escoles que són millorables, però com a mínim entrem dintre d'uns barems prou saludables i aquesta menjada la tenim salvada. Els nens que mengen a casa, doncs depèn d'això, depèn dels hàbits familiars i dels hàbits dels pares, que mengin millor o pitjor, però a casa, evidentment, se pot menjar molt bé, evidentment.
Efectivament, i a més amb els aliments que tenim aquí a casa nostra, que és dieta mediterrània,
sí.
Ho tenim bastant fàcil. Però què difícil és seguir una dieta, eh?
Clar, és que més que ser una dieta, el que hem de tindre clar és que l'objectiu final és tindre uns hàbits correctes. Perquè al final una dieta sembla com una cosa molt restrictiva de que no, només podem fer això i no podem fer l'altre. No, podem menjar de tot, però hem de saber que hi ha dies per tot. I que, per exemple, ara hem passat Setmana Santa i que el dia de la mona es podia menjar mona tranquil·lament. Què passa? Que el que no podem fer és que la mona duri fins avui, per exemple.
Exacte.
Doncs perquè si no, llavors cada dia ens estem passant. O que dies normals i corrents d'una setmana, doncs de postres agafem coses dolces, o a l'esmorzar hi hagi la bolleria en lloc d'un entrepà, per exemple. Doncs hem de saber que el dia a dia hem de portar uns hàbits correctes. I això és amb el que hem d'incidir més i el que hem d'ensenyar més, tant a adults com a nens. I aquí nosaltres hi juguem doncs, un paper importantíssim en fer aquesta educació nutricional.
Hem de començar des de, com dèiem abans, des de l'escola, des de ben petits, començar a saber quins aliments tenim al nostre voltant, quins porten calories, quins no, quins són més adequats, quins no, conèixer també el que és el greix aquest saturat que mengem amb diferents pastes i màquines. És superimportant perquè estem parlant de salut, eh? No estem parlant no només de quilos, sinó de salut i de les problemàtiques que comporta aquest sobrepès. Robert Duran, del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
7:28 PM, 6 primavera y nos encanta disfrutar de nuestra segunda residencia y de las escapadas de fin de semana, pero dejamos nuestras casas vacías y muy desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad.
tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Interna Cope arriba a l'última hora amb els companys, l'última hora més pròxima amb els companys dels serveis informatius, amb Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs et començo explicant que la víctima de la presumpta agressió sexual múltiple a Rubí ha denunciat que ha patit 3 agressions més anteriors per part dels mateixos agressors. Hi ha 5 joves en presó provisional i la víctima assegura que 3 d'aquests joves l'havien agredit anteriorment entre el 2021 i 2022. Interior. El Departament d'Interior s'ha compromès aquesta tarda a reforçar la vigilància a l'aeroport del Prat amb més agents per controlar els taxistes il·legals. Aquest reforç d'agents es començarà a aplicar el proper mes d'agost, coincidint amb l'entrada en servei d'una nova promoció de Mossos d'Esquadra. Tot i aquest compromís d'Interior, els taxistes mantenen les protestes previstes, recordem, per la setmana que ve, entre dilluns i dijous a l'aeroport del Prat. I la Fiscalia s'ha oposat a aturar cautelarment les obres de la superilla de l'Eixample a Barcelona. Ho havia demanat en una querella l'exarquitecte de l'Ajuntament, Josep Antoni Cevillo. Segons la Fiscalia, com ha avançat el digital El Diari Punès, ja es va investigar la tramitació de les obres i es va descartar que fos delictiva. A més, la Fiscalia considera que les obres d'aquesta superilla ja estan molt avançades.
Més informació a Cope Punès i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
L'última hora esportiva amb els companys d'Esports Cope, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Avui, Albert, pendents del Barça de bàsquet.
Sí, perquè disputa d'aquí re, a 8:45 del vespre, l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga i el Barça, doncs, coneixerà el seu rival. Primer, el rival. El rival d'avui és el València. Si guanya, el Barça acabarà segon, si perd, acabarà tercer. I tres són els possibles rivals, Partizan, Fenerbahçe i Zalgiris. Tot ho expliquem al Tiempo de Juego de la cadena COPE, un Barça que ve de 2 derrotes seguides, que el diumenge també al Palau Blaugrana té clàssic davant el Real Madrid. El Barça, però de futbol, està entrenant a aquesta hora, torna a entrenar preparant el partit de Lliga de diumenge a Getafe. L'Espanyol serà el primer dels tres catalans en disputar la 29a jornada de la Lliga Santander. Demà, un partit important, perquè recordem que encadena el conjunt blanquiblau 5 derrotes, doncs demà, 6:45 de la tarda, Betis-Espanyol. La gran novetat a la convocatòria del conjunt blanquiblau és el retorn d'Adrià Pedrosa. I demà se sorteja el quadre del Godó de tenis, que arrenca el dilluns al Reial Club de Tenis Barcelona. Avui hem sabut que Rafa Nadal no disputarà l'edició d'aquest 2023.
Una llàstima, però hi ha un bon quadre, eh?
Sí, Carlitos Alcaraz.
Efectivament. Sí, Albert, Díez, gràcies i bona feina, que el cap de setmana gira feina pels esports.
Sí, gràcies, Montserrat, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
D'aquí un moment a la linterna COPE Catalunya i Andorra us parlarem de la Coco. És el primer gos que rep tractament per addicció a l'alcohol. El gos és un labrador, s'hauria tornat addicte bevent de les ampolles que l'amo deixava tirades al pis de casa. Com pot ser això? Avui ho parlem amb el veterinari Ricard Adán.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
dit que els gossos s'assemblen als seus responsables i això no sempre és positiu. És el cas del Coco, un gos addicte a l'alcohol. És un gos labrador, de 2 anys. I atenció, perquè s'hauria tornat addicte bevent de les ampolles que l'amo deixava tirades al terra. Això ho ha fet públic un refugi d'animals britànic que està tractant ara mateix aquest gos, el Coco. Volem saber per què passa realment això i quin és el tractament o què s'ha de fer quan ens trobem amb un gos amb l'addicció a l'alcohol, com és el cas del Coco. Ricard Adán Solà, veterinari, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Havies conegut algun cas o has tingut a les teves mans algun cas d'un gos amb addicció a l'alcohol?
No, no, tan concretament com parlar d'addicció a l'alcohol, no. Ara, casos de gossos que hagin consumit substàncies addictives, sí, això sí que m'he trobat, i sempre és pel mateix cas d'aquest gos. Un descuit, entre cometes, o mala praxis per part del propietari.
Què s'ha de fer o quins són els primers símptomes per saber si aquest gos té una addicció o en aquell moment està amb un síndrome d'abstinència, no?
Exacte. Mira, jo crec que són dues coses. En aquests casos, el més normal és mirar el propietari. Perquè un gos sigui addicte a una substància ha d'haver un consum reiterat. M'explico, si pren un alcohol un dia, pot agafar una bona borratxera i fins a arribar a un coma etílic. Jo he vist gossos borratxos de festes que s'han deixat al cubell de la sangria. Els he vist. I es nota que estan borratxos, pobrets. I que poden arribar a tindre un coma etílic i a mi els es tracta igual que les persones. També gossos que han menjat maria o substàncies d'aquest tipus perquè també ha sigut descuidador del propietari i veus l'aspecte del gos i la manera de comportar-se el gos és semblant a quan induïm un gos per una cirurgia. Per tant, és molt fàcil identificar per nosaltres que hi ha alguna substància estupefaent pel mig. Això és una cosa.
Sí. Llavors,
hem de tractar l'animal deixant-li que faci efecte, tindre control les seves constants perquè no vagi a més. Això seria una cosa. Ara, que sigui addicte vol dir que el que s'han donat compte és que quan no està consumint aquesta substància presenta síndrome d'abstinència. Això ja és més estrany per nosaltres. Però el síndrome d'abstinència seria una hiperactivitat, una ansietat, un malestar, una depressió. Tots aquests síndromes d'abstinència són els que hauríem de detectar. Per tant, com puc saber jo un gos que em presenta amb un brot hiperactiu, molt nerviós o ansiós, que pot ser un síndrome d'abstinència? Jo crec que aquest veterinari anglès el que va veure és el propietari i aquest propietari fa una cara de dir
sí,
jo també en tinc i és possible que el gos hagi estat consumint contínuament, perquè si no, realment se'ns pot escapar.
En Ricard, què es fa en aquests casos? Per exemple, tu què faries? Una analítica primer per saber com està el gos? Per on actuaries? Per on comences?
Jo començo per relaxar el gos. Començo per tractar els símptomes. Un gos que tingui un síndrome d'ansietat, d'abstinència,
sí,
i que se'ls presenta amb ansietat, el que té és relaxar-lo, posar-hi relaxants, benzodiazepines o algun relaxant, o fins i tot un preanestèsic, per fer-li passar tots els efectes de l'abstinència el millor possible. Pensa que molts cops a la forma més ràpida de passar l'abstinència és controlar els paràmetres bioquímics de l'organisme i mantenir el sistema nerviós el més outside possible, o sigui, anestesiar-lo i tindre'l amb fluids, controlat, i que li passi totes les necessitats físiques i neurològiques d'aquella substància. I un cop ja li ha passat, ja pots començar a recuperar l'animal. Que una persona és més complicat, sí, perquè per tindre l'anestesiat una persona 2 o 3 dies és una cosa que ens posa molt nerviosos a tots. Però crec que amb un gos que no és conscient, no li pots explicar el que té i no li pots ajudar terapèuticament, psicològicament, a passar l'abstinència, el que hauria de ser és un gos que estigui sedat durant tot el procés de desinhibició d'aquesta substància en la que s'ha creat l'addicció.
Estem parlant de gossos. Això també pot passar amb un gat o el sistema és diferent?
I tant, amb un gat sí, perquè a més tenen els gats, i ara que no se m'enfadin els gats addictes, tenen tendència a prendre substàncies estranyes i que els crea eufòria. Gats que prenen herbes que per nosaltres no ens creen cap mena de problema.
Certament.
Ells pues tenen una certa excitació, és com si prengués una mica de droga, i els agrada posar-se en aquests estats. Per tant, és un animal que fàcilment pugui prendre una substància d'aquestes si no és dolenta de gust, perquè això sí que no ho toleren els gats. Per tant, també podria ser un gat i qualsevol altre animal que prengui una substància d'aquest tipus.
Ricard, no vull ser malpensada, però a vegades quan veiem a gent que està pidulant al carrer i està acompanyada de gossos, que això està totalment prohibit perquè li han de retirar el gos si està pidulant amb el gos, sí. Veiem a gossos que a vegades dius, sembla com si estigués mort, no? De vegades podem pensar o malpensada que aquell gos està prenent alguna cosa que no cal, no?
Ara et diré una cosa, intentaré arreglar aquest comentari per no alarmar la gent. Jo ara estic al costat de la meva gossa i t'asseguro que també es pensa, em sembla, que s'hagi pres alguna cosa, perquè no aixeca ni les celles. I la tinc aquí tranquil·lament sobre un coixí.
Sí.
Els gossos, quan estan acostumats a un ambient i és al seu lloc, doncs se relaxen. Fan el gos, fan el gos que és dormir.
Exacte.
Per tant, jo vull pensar que passa això. És més, a Barcelona, per casualitat, estic col·laborant amb un projecte amb els gossos i els animals que puguin tindre la gent que no té llar. Aquella gent que s'ha quedat sense llar però que ja tenia un animal de companyia i que no té ni mitjans ni possibilitats de mantenir l'animal de companyia o poder-lo entrar en un servei municipal. Ara es poden entrar al servei municipal gràcies a que hi ha aquest servei que vigilem. I això ha sigut gràcies, sobretot, a moltes ONGs com FADA que han anat a veure si realment passava això que m'estaves dient ara. I ja puc dir que ara per ara jo gairebé posaria amb el foc perquè no hi ha cap propietari de gos que estigui al carrer que realment cedi el gos o anestesiï el gos o li doni alguna substància perquè es quedi d'aquella manera.
No, això
jo mateix ho he comprovat apropant-m'hi. Jo mateix ho he apropant-m'hi i escolta, què tal el gos, que tal, i he vist que el gos reaccionava correctament.
Em deixes més tranquil·la. Recordem que la Coco ara mateix ja s'està recuperant, no pren medicació i comença a tenir un comportament normal. Amb tot, encara no se'l pot adoptar perquè li han tret a l'amo. No podia ser d'una altra manera i està esperant ser adoptat i hem de dir que l'altre gos que li acompanyava va acabar morint fent el mateix, el pobre.
Pobret, clar. Això és un problema. Ara, el gos aquest, l'avantatge és que, com que no pot anar a una licoreria a comprar alcohol, no tindrà recaigudes.
Efectivament.
A la seva addicció. I podrà ser adoptat tan bon punt, podem arreglar el tema burocràtic. Però ara aquí, a Catalunya, des de fa molt temps, i ara a Espanya s'està començant a reorganitzar tot, ens estem posant una mica més seriosos amb el que vol dir maltractament. Maltractar no significa donar una pallissa, significa no cuidar correctament una
companyia. Efectivament. I si no ho fan, fora, que li treguin el gos. Exacte. I sobretot aquests exàmens importants i ser o no persona apta per tenir un gos a casa, perquè necessita una persona responsable d'aquell gos. Doncs me n'alegro molt d'haver parlat amb tu, Ricard Adán Solà, veterinari, que sempre que el truquem està allà per explicar-nos tot allò que li preguntem. I en aquest cas hem parlat del Coco, que és el primer gos que rep tractament per l'addicció a l'alcohol. Ricard Adán, gràcies, un petonàs, bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
Les 7 de la tarda, 42 minuts, la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I en breu en parlem amb l'Associació de Celíacs de Catalunya, que convocarà aquest diumenge a la plaça Sant Jaume una concentració per denunciar la manca d'ajudes i el greuge econòmic que pateixen les persones amb celiaquia. I parlarem concretament amb una de les membres de l'associació, que és la mare d'una nena celíaca. En parlem amb la Noelia Covas.
Este fin de semana
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado Cádiz Real Madrid.
Venga, vamos.
Y el domingo Getafe Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid Almería. Y además el gran premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, en todos los lavavajillas a mano, Fairy Maxi Poder y en pastillas Fairy Original o Ultra.
Segunda unidad a mitad de precio.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
L'Associació Celíacs de Catalunya convoca una concentració per denunciar la falta d'ajudes i el greuge econòmic que pateixen les persones amb celiaquia. Sota el lema "Sense gluten i sense ajudes", l'associació ha organitzat, com dèiem, aquesta manifestació el diumenge 16 a 11:45 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat. L'associació reclama moltes coses i, sobretot, el problema amb el que s'enfronten per haver de pagar anualment una mitjana de 540 euros més que la resta de la població per consumir els productes sense gluten. Avui ens posem en contacte amb la Noelia Covas, que és la mare d'una nena celíaca. Noelia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Noelia, jo deia que heu de pagar més que la resta de la població per consumir productes sense gluten, en aquest cas la teva filla. Us trobeu amb algun tipus d'ajuda? Com us afronteu a tot això?
No, zero ajudes de res del món. Ja diuen que sí, que ho faran, però realment és que no duen a terme res. I a part, doncs és això, el sobrecost que és. Jo, en el meu cas, la meva xiqueta ara té 11 anys i ella és celíaca des dels 2 anys. I a part, a casa, el meu home i jo, ja per evitar la contaminació creuada, que ja me vaig posar en contacte amb l'Associació de Celíacs de Catalunya i amb la delegació d'aquí, pues ja els dos mengem també sense gluten. O sigui, és un sobrecost bastant important. Ho fem també per la salut de la xiqueta.
Òbviament.
La seva única cura, el seu únic medicament, és el menjar sense gluten. Mm-hmm. És una malaltia autoimmune i només té aquesta medicació, considerem. I és, pues, clar, i després n'hi ha també famílies que n'hi ha més d'un celíac. Entonces, això és un sobrecost molt important.
Efectivament.
A part, l'han augmentat bastant ara últimament i el que demanem és això, que ens ajudi d'alguna manera, perquè n'hi ha famílies que no s'ho poden costejar i ho passen veritablement malament.
Hem de dir que s'estima que 7 de cada 10 celíacs no saben què ho són. Tu com et vas adonar, o va ser el metge que va veure alguna cosa estranya i va dir la nena celíaca? Sí.
Nosaltres, la veritat, és que després jo d'estar en contacte amb més gent me dona compte de tot això, però jo penso que vam tindre moltíssima sort perquè vam trobar a la persona adequada aquell dia, saps? Perquè jo des de que la meva xiqueta va començar a ingerir gluten, se trobava malalta i mos passaven dia sí, dia no, als hospitals. Uh-huh. I me diuen que, bueno, que això era virus, que s'estava immunitzant per les guarderies i tot això. Però estava sempre molt malalteta. Hasta que al final un dia se va posar pitjor i en un anàlisi de sang van veure que és que estava tot fatal, fatal i tot alterat. I llavors ja van donar en un metge que nos va a dir la que podía hacer que fuera celíaca, que veía que tenía todos los papeletes, y pues le hicieron la biopsia y todo eso, y ya van a ver nomás por las imágenes que ho era. Tenía casi toda la flora intestinal malamente. Entonces, eso, lo que es para celíacos es eso, que tienen atrofiadas todas las vellositas intestinales y no pueden absorber los alimentos. Y eso puede derivar en malalties muy importantes.
Estem parlant, Noelia, de que la teva filla va ser diagnosticada als 2 anys, ara en té 11. Parlem d'una edat en la que hi ha festes d'aniversari de companys del cole, d'amics i amigues, vacances, les xutxes. Com ho viviu? Perquè això s'ha de controlar això, molt bé.
És terrible, terrible. Per això jo dic que nosaltres a casa ho vam eliminar, el gluten, perquè ja patim prou fora de casa. La Noa va tindre moltíssima sort amb els companys de col·le i la veritat que tant els pares com les mares sempre han estat molt pendents, preguntant-me de tot per a poder-la incluir, però no és el que te sols trobar per ahí. La meva filla després ha anat a altres llocs, fins i tot vaig anar a una comunió que s'havien oblidat de fer-li menjar per a ella. I vaig haver d'anar jo a ma casa, li vaig fer uns macarrons i li vaig portar. O igual fan pastissos de xutxes, que sí que els agrada molt les xutxes, i no han comptat en ella tampoc. Ho han dit, som sense gluten, però estan allí totes barrejades. I la veritat és que jo crec que els nens celíacs tenen un nivell molt alt, un umbral molt alt de frustració.
No m'estranya, no m'estranya.
És terrible. Però bueno, des de l'associació la veritat és que s'està treballant molt. Van començar lo de la campanya també de Reis, de Cap Nen sense caramels, a les cabalgades de Reis. I ara avui hem començat també lo de les mones de Pasqua, perquè la meva filla des 2 anys no havia provat una mona de Pasqua, tal com cal. I enguany pues, l'ha pogut aprovar.
Per sort, cada cop, Noelia, hi ha més supermercats, més grans superfícies que tenen productes per celíacs, tot i que s'ha de mirar molt bé la lletra petita, eh?
Exacte. Això és el que ens salva. El que patim més ara és més que res en la restauració. Necessitaríem que els restauradors s'animaren una miqueta més, saps? A posar-se en contacte amb l'associació i a ser ben controlat, perquè també hi ha molts llocs que t'ofereixen menjar sense gluten, però després te pregunten, però la teua filla és molt celíaca o poc? A veure, no és ni molt ni poc, no és una intolerància ni una al·lèrgia, és celiaquia, és una malaltia, i no és ni poc ni molt.
Sí, sí, és com l'embarassada, o estàs embarassada o no ho estàs.
Exacte.
No pots estar mig embarassat.
Te ho ofereixen, però després quan fas una pregunteta o dos, ja te dones compte que no estan preparats.
Efectivament, s'han de canviar moltes coses. Ara la Noa, ella ja ho controla. Abans d'acabar, digue'm preus. Per exemple, què et costa una barra de pa sense gluten?
Pues una barra de pa te pot costar el doble segur que les altres segur. El pa, jo la veritat, si te soc sincera, tanca els ulls moltes vegades. Te soc sincera i estic tan indignada que jo vaig a fer la compra i potser jo no seria la persona més adequada perquè jo, com en casa mengem estrès així, jo ho agafo tot ja directament. Sí. I com és sí o sí, abans de caure malalta, m'enteu?
Sí.
D'aquestes injustícies, doncs jo ho agafo tot, m'ho carrega i m'ho emporte. Però què és? Una animalada, de veritat.
I sort
que un paquet d'estrelletes, de sopa d'estrelletes, que pot costar 2 euros i mig, 3 euros.
O unes magdalenes, també el doble de preu.
3 euros, 4, saps? Està el tema, està per ahí. És una animalada.
I tal i com està el panorama econòmic i com estan els preus, la inflació, la cosa no va pas bé. Doncs,
ha anat a pitjor.
Fem una cosa, convoquem a tota la gent a aquesta manifestació de diumenge, 16 d'abril.
Sí, per favor, a les 11:30 a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Perquè entre tots hem de fer força, perquè dèiem abans, 7 de cada 10 celíacs no ho saben que ho són. Atenció,
exacte, ja és un altre tema, exacte.
T'agraeixo molt, Noelia Covas, mare de la Noa, que hagi estat amb nosaltres.
Sí.
Gràcies per haver compartit la teva experiència i un petó molt gran a la Noa.
Molt bé, moltes gràcies, ja li donaré de part vostra.
Bona tarda, adéu. Gràcies, adéu.
Adéu.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aviam, farem avui una pregunta als lluitors de la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Quants de vosaltres teniu pensat sortir aquest cap de setmana a la muntanya? Aviam, hi ha molta gent. Però atenció, perquè cal anar preparats, perquè el temps de primavera ja sabeu que és molt canviant i hem d'evitar tenir ensurts i accidents. És així, Mar Puerto, no? Bona tarda.
Doncs sí, bona tarda, Montse. Anar a la muntanya és un bon pla qualsevol època de l'any, però cal anar-hi amb els deures ben fets, ja que en determinades èpoques es fan molt rescats perquè hi ha casos d'hipotèrmia a causa dels canvis sobtats de temps i la caiguda de les temperatures. Per evitar aquestes situacions, que poden resultar fatals, cal prendre, doncs, precaucions. I així és com ens ho explicava el Quim, de la Federació d'Excursionistes de Catalunya.
Estem en una època de l'any que, sobretot, passa en primavera i a tardor, no? Que són les dues èpoques de l'any amb més variables meteorològiques, que quan surts a fer muntanya, no? Tu pots sortir d'una ciutat gran, per exemple, que és on surt molta gent a fer muntanya, d'àrea metropolitana a Barcelona, a una temperatura que pot rondar els 20 graus, i de cop i volta, quan arribes al punt que vas a fer la sortida, doncs trobar-te que ha baixat fins a 10, 9, 8 o 7 graus la temperatura, perquè hi ha molta variació tèrmica en aquestes èpoques de l'any. I a part, et pot anar canviant el temps durant el dia. Quan tu surts, pots anar segurament amb mania curta a Barcelona o Sabadell, Terrassa, on surtis, però clar, la muntanya encara en molts llocs és hivern i les condicions varien.
I és que abans de posar en marxa aquesta excursió de la que parlem, hem d'assegurar-nos i tenir presents també uns aspectes molt i molt bàsics.
Nosaltres tenim unes fitxes de seguretat que ja vam fer de uns quants anys i que seguim cinc punts molt, molt bàsics. El primer seria pensa, d'acord? Diem pensa, planifica, equipa't, forma't i minimitza riscos. El primer que diem pensa és dir què vas a fer, quina activitat és la que tu vols realitzar, quan la faràs i a on voldràs anar. No? Això seria pensar en aquesta activitat. Després l'hem de planificar. Planificar aquesta activitat adaptant-la tant si vas sol com si vas en grup a les necessitats i al que tu puguis fer i, sobretot, consultant guies, mapes i, sobretot, com dèiem, la meteo. El 3 és equipa't, portar roba adequada. Molts cops es fa la tonteria aquella que els bombers han rescatat a no sé qui amb xancles al Pedraforca, no?, o al Puigpedrós. I dius, home, per favor, poseu-vos un calçat adient i roba adient depenent de la temporada que ens trobem. La quarta, que és forma't, sempre recomanem que la gent no surti a la muntanya de forma que no tingui ni idea del que va fer. Està molt bé, hi ha més de 400 entitats a Catalunya per formar-te, perquè t'ensenyin a sortir a fer muntanya, sobretot amb activitats com l'escalada, com les vies ferrades, que és lloc on hi ha molts rescats, o com l'esquí de muntanya. I l'últim, que és el minimitzar riscos. Sabem tots que el risc zero a la muntanya no existeix, però ni a la muntanya ni al carrer. Però sí que és important saber el que tu pots fer i saber a quin és el teu nivell i quins són els teus límits.
Al final, Montse, uns consells molt bàsics, però també molt útils, i que sempre cal recordar, sobretot si anem sempre amb els nens petits, que hauríem d'adaptar, doncs, el recorregut, anar per indrets més lúdics perquè així es puguin distreure, ser conscients de que són els primers en cansar-se, tenir fred o tenir calor, i també vigilar, estar pendents en tot moment de com es troben i no sobrepassar, atenció, als 2.500 metres d'alçada a la muntanya.
I sobretot important, Mar, el bosc recull la brossa.
També, exacte.
A banda de les
pròpies.
Efectivament. Mar Puerto, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Fins aquí ha arribat la Linterna Cope Catalunya i Andorra d'aquest divendres. Ja saps que la Linterna continua amb Ángel Expósito, que farà un recull de tot el que ha estat i és i continua sent actualitat en aquest divendres, dia 14 del mes d'abril. Nosaltres tornarem el dilluns amb més històries, més temes d'actualitat. Ja saps que si vols saber més coses d'aquest programa, tot el material, tot el que fem aquí, a través de la plana web, a cope.es, ens trobaràs. Així que passis un bon cap de setmana. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.
No están asustados, están disfrutando del bosque animat de Catalunya en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.